Ara sí. Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. De seguida parlem de l'operació tornada de Setmana Santa, de la victòria històrica del golfista basc John Rahm aquesta matinada al Masters d'Augusta i de les novetats sobre la polèmica pel gag de l'estar passant amb la Virgen del Rocío. Però abans, una altra de les polèmiques del cap de setmana. Tot va començar dissabte amb una foto al perfil d'Instagram d'Irene Montero on apareixien ella i Pablo Iglesias, tots dos asseguts en una espècie de chill-out i ell amb una guitarra. Davant seu, una taula, i al damunt d'aquesta taula, en un racó de la imatge, una bossa de roba, un got i el que alguna gent va confondre amb una ratlla de cocaïna. Molts van rebre la foto a través de WhatsApp i la reacció només podia ser una. Això és impossible. I igual que quan passa un fenomen paranormal, el que cal fer és buscar-hi l'explicació senzilla, en aquest cas també. Ràpidament, algú amb bona vista va advertir que la bossa que hi havia sobre la taula era d'una campanya de la Generalitat per fomentar l'ús de la copa menstrual. Va anar a buscar com era aquesta bossa, que més que una bossa era un neceser, i es va adonar que tenia una cremallera i que aquesta cremallera tenia un acabat de roba perquè fos més fàcil d'estirar-la a l'hora d'obrir i tancar. Així que, misteri resolt, la suposada i absolutament inversemblant ratlla de cocaïna era en realitat una cremallera que provocava un efecte òptic. El problema és que la teoria malintencionada de la ratlla de cocaïna ja havia corregut. Mitjans de la dreta i de l'extrema dreta es van afanyar a publicar-ne notícies, algunes sembrant el dubte, altres directament afirmant-lo. Com sempre, els sospitosos habituals, amb Javier Negre al capdavant, que 24 hores després continuava empastifant amb l'equívoc i demanava un test de drogues per Montero i Iglesias. I fins i tot una periodista del seu canal, Estado de Alarma TV, va preguntar cara a cara a Ione Belarra què pensava de tot plegat. La ministra no li va respondre. També alguns tuitaires van sucar-hi pa, alguns de broma, altres amb voluntat difamatòria. Els que ho van fer amb mala llet, a hores d'ara no han esborrat els tuits ni els esborraran. Per exemple, una de les piulades que més ha circulat és la de Wall Street Wolverine, un youtuber que sempre publica vídeos i imatges polèmiques amb dosis importants de cunyadisme a la recerca del retuit i el m'agrada fàcil. I li funciona. De fet, un dia d'aquests haurem de parlar de com Twitter està propulsant aquesta mena de comptes que publiquen contingut tremendista que sovint abona les tesis de l'extrema dreta. Sigui com sigui, aquest personatge va publicar un primer tuit sembrant el dubte, amb la foto ampliada amb la presumpta ratlla, i al cap de dues hores, un segon tuit afegint-hi la imatge del neceser i la pregunta, ratlla o cremallera? Doncs bé, la primera piulada a hores d'ara té prop de 2 milions de visualitzacions, que és 5 vegades més que la segona. És a dir, que hi deu haver molta gent que ja ha aclarit la confusió, però n'hi deu haver d'altra que l'únic que els ha arribat és la imatge malinterpretada. I el que és segur és que l'equívoc passarà a formar part, volgudament, de l'inventari de notícies falses que periòdicament s'utilitzaran per atacar Pablo Iglesias o Irene Montero. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts al món. Mira, espera un segon, espera un segon. Expliquem el que està passant. No passa res.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Mira, ho explicarem ràpid. El tècnic de so s'ha adormit i tenim el Jordi Balaguer, un dels nostres productors, tocant els botons. Aviat arribarà, però ens haureu de disculpar si aquests primers minuts, doncs bé, són una miqueta, en fi, peculiars. Però, en fi, nosaltres ho explicarem tot i avui és dilluns, dilluns de Pasqua, 10 d'abril del 2023.
Un dilluns de Pasqua que comença amb força núvols, tot i que en molts casos tot just emblanquint en el cel, núvols que en cap cas deixaran precipitacions, i amb temperatures clarament més altes que ahir a aquesta hora. En alguns casos, en sectors de la meitat nord del país, tenim 6-7 graus més que ahir a aquesta hora. No tenim glaçades al migdia en conjunt. Les temperatures seran molt semblants a les d'ahir.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora ja tenim 1 quilòmetre de cua a l'AP7 a l'altura del Vendrell, en sentit Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident, i també a Girona, a Arbúcies, tenim a l'eix transversal, en sentit Lleida, un carril tallat, com dèiem, a l'altura d'aquesta població. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui, dilluns de Pasqua, és dilluns de paciència, sobretot pels que torneu amb cotxe d'aquests dies de vacances de Setmana Santa. Ho repassàvem ara, ja comencem a tenir problemes a la xarxa viària catalana i tot just són les 8 del matí, per tant aquesta hora és una hora molt, molt, molt aviat com perquè ja estigui produint-se aquesta operació tornada. Ahir, en l'inici d'aquesta operació, ja vam tenir de nou cues quilomètriques que es van concentrar fonamentalment a l'AP7. En el moment més complicat, hi havia més de 50 quilòmetres de caravana acumulats a la via. El principal motiu van ser dos accidents. Un a l'altura de Vilaseca, al Tarragonès, i un altre a Fogars de la Selva, on es van arribar a sumar fins a 20 quilòmetres de retencions. També van haver-hi cues importants a les carreteres que surten de la costa, com és el cas de la Nacional 340, la C31, la C32 i la C16. A més, hi va haver un altre accident que va provocar congestió a l'A2 a l'alçada de Sidamon, al Pla de l'Urgell. Avui, segons com, la situació podria ser pitjor. Dependrà de si la tornada és gaire esglaonada o no i de si, esperem, no hi ha més accidents, perquè ahir no van tornar ni una tercera part dels vehicles previstos per aquesta operació tornada. Ho van fer 187.000 dels 600.000 que el Servei Català de Trànsit calcula que han de tornar. Tot plegat en una operació que s'allargarà fins a les 12 de la nit. Durant aquesta operació tornada, Trànsit ha activat una bateria de mesures que estaran vigents al llarg de tot el dia i que se centren principalment en l'AP7, amb l'objectiu d'evitar les cues. Una fita que ja donen per fet que és impossible. Tot i això, els camions no poden circular per l'autopista fins demà. A més, encara està en marxa el límit de velocitat a 100 km per hora entre Martorell i Gelida. Des d'ahir i fins aquesta mitjanit hi ha carrils addicionals entre Montornès i Sant Celoni i també entre Vilafranca i Martorell. I, a banda, hi ha un carril addicional a la C32 entre Montgat i Sant Andreu. Altres vies que també estan que preveu que vagin carregades són la C16, la C14, la C55, la C31, la C65 i la Nacional 2, on s'anul·laran els carrils d'incorporació i s'invertirà la prioritat. A més, els Mossos han intensificat els controls de drogues i alcoholèmia en un operatiu que va començar ja dijous. I un altre element clau en aquesta operació tornada és el temps. Abel Caral, bon dia.
Bon dia.
El dia s'ha llevat amb menys fred i aquest migdia sumarem un parell de graus en algunes comarques.
Sí, exactament. En sectors de l'interior de l'est de Tarragona, 2 o 3 graus més que ahir. També en àrees del Pla de Lleida. En sectors del nord de l'Alt Empordà podem sumar un parell de graus. En conjunt, però, temperatures molt semblants a les que teníem ahir al migdia. Això que vol dir que menjarem la mona amb temperatures de 16 a 19, 20 graus a la costa i de 20 a 24 a l'interior del país. Són les temperatures que tindrem al migdia, primeres hores de la tarda. Això sí, cap a l'interior de l'Ebre i cap a sectors del Pla de Lleida podrem passar els 25 i arribar als 26-27 graus. Tot plegat en un dia de cel emblanquinat, aquests núvols que han donat una posta, una sortida de sol acolorida a moltes comarques, que a estones poden emblanquinar el cel, però de precipitacions no n'han de deixar enlloc. Ara mateix les temperatures són 6, 7, 8 graus més altes que en alguns sectors del país. Ahir tenien temperatures d'aquesta hora, havíem tingut mínimes entorn dels 0 graus en sectors fora del Pirineu. Ara mateix 7, 8, 9 graus en aquestes zones i fins i tot a les valls del Pirineu el dia ha començat amb temperatures de tan sols 7, 8 graus, per tant, bastant altes. La bona notícia de la setmana és que entre dimecres de la tarda i dijous de matinada podrem regar algunes comarques.
Passen 8 minuts de les 8 del matí. Avui hem de parlar també d'una notícia molt, molt, molt destacada del món de l'esport, perquè el basc Jon Rahm ha fet història aquesta matinada després de guanyar el Masters d'Augusta de golf, el primer major de la temporada i un dels tornejos més importants del golf mundial. Amb 28 anys, Rahm s'ha convertit en el quart golfista de l'estat espanyol que guanya el torneig d'Augusta. Fins ara només ho havien fet Severiano Ballesteros, els anys 1980 i 83, José María Olazábal, el 94 i el 99, i Sergio García, el 2017. A la roda de premsa, Rahm deia que no s'ho acabava de creure.
El hecho de que los tres grandes jugadores antes de mí hayan conseguido ganar, ¿no? Y yo a tan, digamos, temprana edad he conseguido ganarlo, es todo un honor. Y ojalá pueda seguir añadiendo. Y eso de ser el primer europeo que gana el Masters y el US Open, todavía no me lo creo. Eso te lo puedo decir. Me cuesta creer que sea yo el primero. Y la verdad que eso es todo un honor.
Això és el que deia el propi Rahm, el primer golfista europeu que guanya el Masters d'Augusta i l'Open dels Estats Units, que va guanyar l'any 2021, i només un golfista espanyol que ell n'havia arribat a guanyar dos de diferents, C.B. Ballesteros, que a banda d'Augusta dues vegades també va guanyar tres Opens britànics. Per cert, el nou número 1 del golf mundial s'ha coronat justament el dia que es compleixen 40 anys de la victòria de CB Ballesteros el 1983, i tot plegat després d'una gran jornada pel golfista basc. Arrencava la quarta ronda amb dos cops per sota de Kepka i va acabar remuntant i posant-se quatre cops per sobre de l'estatunidenc. Va ser una ronda final perfecta pel basc, amb una targeta de 69 cops i un únic bogey i quatre verdis. A banda del prestigi que li ha donat aquesta jaqueta verda d'Augusta, se li ha de sumar un premi econòmic de 2,7 milions de dòlars. Avui en parlarem d'aquesta notícia que avui, per exemple, en portada apareix a John Ram, a Mundo Deportivo, Maestro Ram, amb aquesta imatge de l'alegria després de guanyar aquest Masters d'Augusta i de fer història en el món del golf. 8 i 10 minuts, l'Audiència Nacional situa els càrrecs d'Esquerra Republicana com a responsables directes de la creació i activació del tsunami democràtic. És una informació que publica avui el Confidencial. La investigació assenyala la secretària general dels Republicans, Marta Rovira, com la persona que era a la cúspide de la plataforma que va convocar les protestes post-sentència, com ara el bloqueig de l'aeroport del Prat. La Guàrdia Civil li atribueix la direcció de l'aparell polític del tsunami. Segons aquesta investigació, la seva tasca hauria estat la de consensuar el format de l'organització i el contingut de les protestes. Alhora, també hauria tingut cura d'assegurar-se que la iniciativa rebia el suport unànim de l'independentisme. El Confidencial situa la cita clau pel naixement del tsunami a finals del 2019, a finals d'agost, a Ginebra, la ciutat on és exiliada Marta Rovira. Allà diu, juntament amb Carles Puigdemont i Anna Gabriel, haurien pactat el calendari de les protestes i que l'organització fos totalment anònima. Una setmana més tard, el tsunami democràtic va presentar-se oficialment a la xarxa. El diari també explica que, per evitar ser detectats, els impulsors de la plataforma haurien utilitzat xats encriptats i sobrenoms. Per exemple, el de Marta Rovira hauria estat Matagalls. La Guàrdia Civil també situa dos activistes més com a responsables del tsunami, un de ja conegut, el d'Oriol Soler, empresari, a qui ja van detenir el 2020 per aquest cas, i a qui la investigació atribueix la coordinació de la comunicació i la difusió, i també el d'Oleguer Serra, conseller executiu d'Òmnium Cultural. Això, insistim, és el que diu la investigació de l'Audiència Nacional que aquest matí publica El Confidencial. I Joan Carles I tornarà de visita a l'Estat aquest mateix abril. Segons revela avui El Mundo, el rei emèrit planeja tornar a Sanxenxo, a Galícia, la setmana que ve per participar en una regata amb el seu vaixell, el Bribón. La regata és el 22 i 23 d'abril, però Joan Carles I diu que vol ser-hi uns dies abans pels entrenaments. De fet, l'emèrit tenia previst tornar a l'Estat al maig, però la Zarzuela va trobar que era una mala idea, tenint en compte que les eleccions serien a tocar i per això ha avançat la data. Uns dies abans d'arribar a Sanxenxo, Joan Carles I visitarà Londres, on Carles III l'ha convidat a una trobada privada. Els advocats de l'emèrit no veuen cap problema amb el viatge al Regne Unit, tot i tenir pendent la demanda de Corina Larsen, perquè aquesta reunió, diu, és un procés civil. 8 i 13 minuts, després de 4 nits de rave il·legal a Cervià de Ter, a tocar de Sant Jordi Desvalls, al Gironès, sembla que la festa va arribant a la seva fi. Segons els Mossos d'Esquadra, ara deuen quedar menys d'un centenar de participants. La policia manté els accessos a la zona controlats, en aquesta rave que s'està fent en uns terrenys privats, i els ajuntaments afectats no hi poden fer res ara per ara. Això sí, el propietari del terreny ja ha denunciat als organitzadors per haver ocupat l'espai sense tenir el permís. Els ajuntaments tenen previst, això sí, presentar una segona denúncia per evitar que la rave es repeteixi. De fet, aquests últims dies hem sentit molt les queixes dels veïns. A Cervià de Ter tenim l'Andrea López Pastor. Hola, Andrea, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara?
Doncs hores d'ara ja comença a acabar-se aquesta festa. Ara deuen quedar unes 60 persones aproximadament a la sorrera on s'ha celebrat aquesta rave a Cervià de Ter durant aquests 4 dies. El nombre va reduint, la gent ja va sortint, els Mossos segueixen amb controls ja no tant d'accés, sinó més de proves d'alcoholèmia per la gent que surt. I bé, ja està l'escenari desmuntat, ja no hi ha música, la poca música que podia sentir-se era dels pocs cotxes que encara quedaven, i això sí, totes les bessures i tot el rebuig que han fet durant aquests dies ha acumulat en una zona per ser tirat un cop acabi aquesta festa del tot.
Gràcies, Andrea. Doncs qualsevol novetat ens ho fas saber.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mentrestant, continua la polèmica pel gag del programa Està passant de TV3 sobre la Verge del Rocío. El govern andalús ja ha dit que presentarà una queixa formal contra la televisió pública catalana a través de La Forta, l'associació que agrupa les televisions autonòmiques de l'estat espanyol. El conseller de Presidència andalús, Antonio Sanz, explica que a través de la queixa volen aturar aquests atacs que, assegura, també malmeten la societat catalana. Ho va dir durant el pregó taurí del diumenge de Resurrecció de Sevilla.
Queja formal donde vamos a reclamar que se tomen medidas para evitar este tipo de ataque, este tipo de afrenta. Y también pedir al gobierno de Cataluña que deje de dividir de una vez por todas. Que deje de dividir incluso a la propia sociedad catalana.
Això després que el president de la comunitat, el popular Juanma Moreno Bonilla, exigís disculpes per part de la cadena i que abans, des de l'altra banda de l'arc parlamentari, la portaveu d'Endavant Andalusia, Teresa Rodríguez, digués que l'esqueig estava fet des de la ignorància i l'andalusofòbia. No només el PP andalús ha carregat contra TV3 i l'està passant. També el coordinador general del partit a nivell espanyol, Elías Bendodo, ha acusat el programa d'haver ofès milions de devots de la Verge del Rocío i ha exigit una disculpa de la cadena.
Aquí no estamos hablando de una parodia, sino de un nuevo episodio de intentar ridiculizar a los andaluces, su identidad y sus tradiciones. Lo que tiene que hacer el gobierno de Esquerra, apoyado por el PSOE, no olvidemos, apoyado por el PSOE, pedir disculpas y mejorar su deficiente gestión que está lastrando a Cataluña. El independentismo ha empobrecido a Cataluña.
Aquí a Catalunya, el Partit Popular també ha anunciat que denunciarà l'esqueig al Parlament, mentre que el diputat del PSC Units, Ramon Espadaler, també hi ha carregat en contra. A través de Twitter ha dit que és un atac a les creences més íntimes de moltes persones i que això sobrepassa els límits de l'humor. A més, assegura que TV3 fa temps que s'utilitza al servei de les fílies i fòbies de Catalunya i que el gag no és una anècdota, sinó una mostra més que fa temps que s'està perdent el respecte per les creences. Enmig d'aquesta polèmica, ahir en un poble de La Rioja, el Faro, van cremar figures de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. Ho van fer durant la crema de Judes, una festa d'interès turístic habitual en diversos pobles espanyols durant el diumenge de Resurrecció. Per recordar la traïció de Judes, trien i cremen diversos personatges que consideren que no han tingut bon comportament al llarg de l'any. Des de l'Ajuntament del poble defensen que no han escollit Puigdemont, Ponsatí i Comín per cap motiu concret i que no hi veuen cap polèmica. En aquest mateix municipi, l'any 2018, van cremar diversos ninots de líders independentistes, com ara el mateix Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez o Jordi Cuixart. Uns fets que recorden el que va passar en un altre poble, Coripe, en aquest cas a Sevilla, on van penjar, disparar i cremar un altre ninot de l'expresident de la Generalitat l'any 2019. Puigdemont ha reaccionat a aquesta notícia, diu que en aquests casos hi ha una doble vara de mesurar. En una piulada molt extensa assegura que si fos una festa d'interès turístic catalana i en lloc d'ell, Ponsatí i Comín, haguessin cremat a Catalunya ninots del rei, la reina o la princesa Leonor, hi hauria conseqüències de tota mena. Afegeix que totes els editorials demanarien que se li retirés el títol de festa d'interès i que hi hauria querelles, totes elles, a més, admeses a tràmit per fer bullir l'olla. Acaba referint-se també al gag de l'Està passant i es pregunta com respondria l'estat espanyol si ja hi ha un sector que s'ha posat les mans al cap amb l'esqueig de la Verge del Rocío. Avui part de la premsa espanyola i també de l'andalusa acusa l'Està passant de ser un programa supremacista i xenòfob, informa Eva Jou.
A l'ABC, Juan Carlos Girauta titlla l'Està passant de supremacista i critica que ningú hagi demanat la censura d'un programa, diu, amb un humor repugnant. Creu que la majoria d'humoristes de TV3 tenen com a objectiu sembrar l'odi i com a possible solució a tot plegat planteja tancar la cadena. El Correu d'Andalusia titula El catalanisme imbècil, indiferència. Segons el diari, Andalusia demostra la seva superioritat cultural amb un somriure sarcàstic i amb el silenci. Ara bé, contraataca dient que ja se n'alegren prou de veure com cada 11 de setembre a Catalunya s'hi celebra una derrota. Encara Andalusia, el diari Sur, demana per davant de tot respecte per la Verge del Rocío. I a Catalunya, part de la premsa també es fa ressò de la polèmica. El periòdico Ferran Monegal diu que ser objecte d'atenció en negatiu és el de menys en un moment en què el més important és que el sismògraf televisiu es mogui cap amunt. I segons llegim al món.cat, el que està en joc no són els valors ni el respecte ni tan sols els límits ètics. És, diuen, el control de TV3.
Escoltem ara el comentari que hi posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és el de l'escriptora Marta Alòs.
Déu-n'hi-do la cua que està portant la paròdia de la Mare de Déu del Rocío a l'Està passant de TV3. Els andalusos de passo catambòlic que confonen religió amb idolatria sembla que no s'ho poden acabar. No em pensava pas que aquests que no tenen res més a fer que passejar pels carrers un tros de guix tinguessin la pell tan fina, però què hi farem? Perquè crec que ni l'ofès bisbe de Huelva deu recordar que l'Èxode diu que no has de fabricar ídols ni cap imatge, ni tampoc adorar-la ni donar-li culte. Però aquest sant baró que va tenir els sants bemolls de demanar el vot per la dreta durant el rocío de les passades eleccions andaluses s'ha unit al govern andalús amb el seu president al capdavant i en la FECAC, que agraïts per la morterada de diners que reben cada any des de les administracions públiques catalanes, s'han afanyat a sumar-se a l'aquelarre, demanant la restitució de l'honor de la Blanca Paloma, però que es van quedar ben calladets quan Polònia va satiritzar la Moreneta. Ara ja es veu que els catalans tenim molt més sentit de l'humor.
I el segon, el signa l'expert en comunicació política, Joan López Alegre.
Imagino que si Canal Sur hagués fet una paròdia de la Mare de Déu de Montserrat tenint relacions sexuals amb el timbaler del Bruc, la imatge obriria informatius i diaris. De fet, per exemple, Boadella va tenir que marxar de Catalunya per les seves sàtires. Els catalans monolingües els molesta, inclús denuncien, que en un bar se'ls parli en castellà. Els nostres símbols, com la llengua, són sagrats, els de la resta són vexables. El problema del CAC de la Virgen del Rocío és que forma part d'una línia editorial mantinguda al llarg dels anys. Al Polònia fa anys que els personatges fatxes, puteros i lamentables són els espanyols o els de dretes. Insinuar que Albert Rivera és drogadicte, tillar l'Ena de Borbón de retrasada, fer bromes de l'estil parlo en castellà perquè així es faig més por, realitzar apologia de la violència contra la Guàrdia Civil o dir que els socialistes són nazis, quan passa un cop darrere l'altre no és una anada d'olla o una errada. És una línia de treball que té per objectiu denigrar els que no som fills del pensament únic. Lo de la Virgen del Rocío no és una errada, és una estratègia racista, classista i supremacista. El missatge és clar. Si no ets d'una determinada manera, ets inferior. Viva la Blanca Paloma i la reina de les marismes.
8 i 21 minuts. Catalunya deixa enrere una Setmana Santa extraordinàriament bona pel que fa al turisme i a les xifres d'ocupació. Les principals destinacions de més interès del país s'han omplert de gom a gom durant aquests dies. No només Barcelona, també la Costa Brava, la Costa Daurada i certes zones de l'interior, en un cap de setmana que també ha servit per acomiadar la temporada d'esquí. El sector ho celebra i confirma d'una banda que la pandèmia és definitivament història i de l'altra que aquest estiu es preveu absolutament massiu pel que fa a l'arribada de turistes. La Costa Brava, especialment la zona centre i sud, ha fregat al ple, unes xifres molt bones que també han tingut els apartaments i habitatges d'ús turístic del litoral gironí que han arribat al 95% d'ocupació. El turisme rural de la demarcació ha fregat al 100%. Girona, Bàrbara Julba.
El sector turístic gironí ha tancat una gran Setmana Santa amb ocupacions de més del 90% a gran part de la Costa Brava. El visitant s'ha quedat entre 2 i 3 dies. La majoria ha vingut de l'àrea de Barcelona i del sud de França. D'altra banda, l'Internacional d'Holanda, Bèlgica, Alemanya i el nord de França ha fet ús sobretot d'apartaments i habitatges d'ús turístic. La seva estada, a més, s'ha allargat tota la setmana. En fa un bon balanç a RAC1, Esther Torrent, presidenta de l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona.
El sector s'ha recuperat plenament. Ja l'any passat a nivell nacional va ser aquests 3 dies molt bons, però ara a més s'ha ajuntat que ja venim d'una temporada baixa en què hem recuperat també el client internacional.
L'afluència de visitants els dies festius va posar ple rendiment la majoria dels establiments i fa augurar una bona temporada d'estiu.
Gran Setmana Santa també a la Costa Daurada, amb nivells d'ocupació fins i tot millors que abans de la pandèmia. Hotels i càmpings ja esperen l'arribada de la calor per viure uns mesos de final de primavera i estiu de rècord. Tarragona, Esteve Giral.
S'han complert les expectatives i encara a l'espera de tenir totes les dades tancades, la Costa Daurada ha millorat l'última Setmana Santa d'abans de la pandèmia, amb una ocupació mitjana al voltant del 80% i fregant el ple aquests últims 4 dies de vacances. El sector turístic de la costa tarragonina i també de l'interior ja miren amb molta il·lusió el final de primavera i l'estiu, perquè aquesta Setmana Santa han funcionat pràcticament tots els mercats i les reserves de l'estiu van a molt bon ritme. Xavier Guardià és portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme a la demarcació de Tarragona i ho explica RAC1.
Tant el mercat espanyol com el mercat francès com el mercat britànic, l'irlandès segueix pujant com tots aquests anys. O sigui, tots els mercats sembla que tenen un bon funcionament.
Gran Setmana Santa també a l'oci nocturn i a la restauració, a molts locals doblant torns i havent de dir que no.
Els hotels i els apartaments de Barcelona també s'han omplert com ho feien abans de l'arribada del coronavirus. L'Associació d'Apartaments Turístics de la ciutat apunta que els establiments s'han omplert en un 91%, unes dades que ja preveien i que confirmen que Barcelona és una de les destinacions predilectes tant del turisme estatal com de l'internacional, Víctor Cullell.
Des de Pertur diuen que són xifres molt semblants a les del 2019 i que fan presagiar una molt bona temporada. L'organització ha dit a RAC1 que un 91% d'ocupació és sinònim de ple i que si tot va com ha d'anar, la temporada d'estiu podria ser més bona que la de l'any passat, que ja va ser excel·lent. N'ha parlat el president de Pertur, Enrique Alcántara.
Des de Pertur estem molt satisfets. Hi ha una ocupació, hi ha hagut una ocupació del 91%, i és una xifra molt bona, són xifres similars al 2019. Ens indica que serà una bona temporada alta, semblant a la de l'any passat, segurament, no? El 2022 va ser una molt bona temporada a partir del mes d'abril, i sembla ser que aquest 2023 es repetirà.
Tot això després que aquests dies el centre de Barcelona s'hagi omplert cada dia, i no només el centre, també zones apartades que han patit massificacions com els búnquers del Carmel.
A les comarques interiors, el turisme rural ha aprofitat aquesta Setmana Santa per aixecar les orelles després d'un primer trimestre per sota dels nivells de reserves habituals. L'ocupació ha rondat el 90% durant tot el pont, corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Anturri.
El sector assegura que els visitants han esprimit al màxim el pont i que la majoria ha esperat a les últimes hores festives per tornar a casa, malgrat que la C-16 entre Berga i el túnel del Cadí torna a ser un coll d'ampolla amb milers de cotxes tornant a l'àrea metropolitana. Les cases rurals, però, tanquen un cap de setmana llarg que feia temps que esperaven. N'ha parlat a RAC1 el president del sector al Berguedà, Oriol Baños.
Tot i que comença a haver algun client estranger d'Anglaterra, Bèlgica, Holanda, però de moment molt minoritàriament. La gran majoria han estat de dijous a dilluns de Pasqua, les cases reservades. No veiem que hi hagi una preocupació per sortir abans el diumenge pel tema cues a les carreteres.
Això quan Montserrat ha recuperat per primer cop els nivells prepandèmia per Setmana Santa amb...
Com dèiem, finalment, a Ponent, el sector turístic tanca la Setmana Santa amb una ocupació propera també al 90%, com a gran part del país. La demanda d'activitats igual a xifres prepandèmia i predominen els esports d'aventura i l'esquí, que tanca la temporada d'hivern amb més de 800.000 visitants, un 1% més que l'any passat. Lleida, Karen Alfonso.
L'ocupació en alguns sectors com el dels bungalows han vorejat la plena ocupació durant aquest pont de Setmana Santa. Segons explica el director dels Serveis Territorials de Lleida, Juli Alegre, la climatologia ha acompanyat i el sector del turisme actiu ha tingut un alt volum d'ocupació pel que fa a activitats.
Hi ha hagut molt turista que s'ha allotjat en habitatges turístics i també molta segona residència, en la qual cosa això ha provocat que les empreses d'activitats, així com els restaurants i els diferents sectors, hagin pogut treballar aquests dies de Setmana Santa.
Els esports d'aventura que han obert les seves portes durant aquestes dates han tingut una gran afluència de gent semblant a la d'abans de pandèmia. A més, aquesta activitat ha coincidit amb un altre esport, l'esquí, que ha tancat temporada amb un 1% més de visitants que l'any passat.
Els nivells d'ocupació, doncs, han estat extremadament alts arreu de Catalunya i això ha deixat imatges, com explicava el Víctor Cullell, d'aglomeracions en alguns espais, per exemple, els búnquers del Carmel, a Barcelona, on aquest cap de setmana la Guàrdia Urbana ha hagut de desallotjar fins a 1.300 persones. Per episodis com aquest, associacions de veïns de la ciutat i altres entitats ecologistes han demanat reformular el model de turisme, tant de Barcelona com de Catalunya. L'Associació de Veïns del Barri Gòtic posa el crit al cel amb la política de l'Ajuntament i assenyala que aquesta reformulació del model passa per la dissolució de Turisme de Barcelona, que és una entitat formada per l'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Fundació Barcelona Promoció. L'associació rescata una demanda que fa anys que reclamen. Creuen que Turisme de Barcelona s'ha de substituir per una agència totalment pública que compti amb la participació del veïnat per decidir què es pretén fer amb el turisme de la ciutat. El membre de l'Associació de Veïns del Gòtic, Martí Cusó, ha dit a RAC1 que el turisme és un sector que precaritza.
El turisme és el sector econòmic que pitjor paga a les persones treballadores. En aquest sentit, és un sector precaritzador. Allà on hi ha més turisme, la població és més precària. Salaris baixos, condicions precàries, altera l'habitatge, en el sentit que substitueix habitatges residencials per habitatges de temporada. Això està passant a Barcelona des de fa molts anys. Afecta, lògicament, la massificació de l'espai públic, però no només això, la tematització del comerç.
Segons Cusó, Turisme de Barcelona és una entitat poc transparent i antidemocràtica. I la massificació turística també ha dut un grup de veïns de Vallcarca a muntar una acció reivindicativa aquest cap de setmana. Han pintat tot de fletxes a rètols, senyals, parets i façanes del barri per desorientar els visitants i per fer-los perdre. En concret, assenyalaven que el Parc Güell era en direcció a Montjuïc i molts turistes que volien visitar l'obra de Gaudí baixen al metro de Vallcarca i van caminant fins allà pels carrerons estrets i costeruts del barri. I, esclar, en moltes ocasions els col·lapsen i generen molèsties als veïns. Per això, tot i que no siguin oficials, molts es guien pels cartells i senyals que hi ha als carrers. A hores d'ara, les parets ja les han repintat i ja no hi queda cap indicació errònia. Pràcticament 8:45 del matí, Quentin Tarantino va desbordar ahir al Teatre Coliseum de Barcelona per presentar el seu nou llibre, Meditaciones de Cine. En un acte que va durar gairebé 3 hores, el director va parlar de les pel·lícules que l'han marcat i que desgrana el llibre. A més, va anunciar que n'escriurà una segona part. Tarantino també va repassar la història del cinema dels 70 als Estats Units en una taula rodona pensada pels més cinèfils, tot plegat davant d'unes 1.500 persones. Allà hi era el Pau García.
El públic va rebre Tarantino dempeus i amb un eixordidor aplaudiment que es va allargar més d'un minut. S'hi van aplegar els incondicionals més veterans amb samarretes de Kill Bill i Pulp Fiction, però també fans de generacions més joves. El cineasta va parlar sobre directors que l'han marcat, com John Flynn o Paul Schrader, i va fer riure tota la platea al descriure Bambi com la pel·lícula més traumatitzant de la seva vida. Tot plegat en un acte on tothom va haver de guardar el telèfon mòbil a una bossa segellada magnèticament per evitar fotografies o enregistraments. I sobre el futur, Tarantino va assegurar que hi haurà una segona part de Cinema Meditations i possiblement també altres llibres sobre cinema d'arreu del món.
Per cert, que les entrades per sentir a Tarantino anaven dels 80 als 100 euros. Entre el públic s'hi van reunir personalitats del sector del món del cinema i del teatre català, com Albert Serra o Joel Joan. La presentació del director, subtitulada en directe al castellà, va tenir dues parts. La primera, una xerrada i la lectura d'un dels capítols del seu nou llibre, i després la projecció de fragments de dues pel·lícules dels 70. Durant la conferència, Tarantino va anunciar que escriuria dos assajos més, un sobre el Hollywood dels 80 i un altre sobre pel·lícules estrangeres. El director també va avançar que la seva pròxima pel·lícula serà sobre un crític de cinema de 1977 que ningú coneix. I la policia espanyola va detenir ahir a Múrcia el pistoler que divendres va matar un home a trets a un club de tir de Canovelles, al Vallès Oriental. Després de més de 12 hores de recerca per part dels Mossos, finalment va ser la policia espanyola qui va detenir l'assassí, un jove exmilitar d'uns 20 anys. El noi, després de cometre el crim, va amenaçar una dona a punta de pistola perquè el portés fins a Barcelona en el seu cotxe. La policia catalana el va buscar durant tota la nit amb un ampli dispositiu policial i amb unitats especialitzades del cos, però l'agressor ja havia fugit cap a Múrcia atracant un segon cotxe en què anaven dues noies. Van haver de conduir prop de 600 quilòmetres de nit sota l'amenaça de l'assassí que anava carregat d'armes que havia robat del club de tir. El noi va estar més de 12 hores en cerca i captura i el van acabar localitzant a l'estació de tren de Múrcia armat amb diverses armes de foc. Tot i això, segons fonts de la policia espanyola, a RAC1, durant la detenció no va oposar resistència. A l'espera de confirmació oficial, alguns mitjans apunten que en baixar del cotxe les dues noies van trucar a la policia i aquest motiu va ser el que van aprofitar els agents per localitzar el pistoler. Un cop a Múrcia, tal com han explicat fonts policials a aquesta emissora, pretenia agafar un tren. La policia el va detenir a les 8 del matí d'ahir i ha passat la nit a una comissaria de Múrcia amb la previsió que avui passi a mans d'un jutge. Un dels serrells que queda per resoldre ara és quin va ser el mòbil del crim. D'això sí que se n'encarregaran els Mossos d'Esquadra. Com dèiem, el presumpte autor va tenir experiència militar, tot i que va estar molt poc temps a l'exèrcit de terra i es va donar de baixa de manera voluntària. Sobre el tiroteig al club de tir de Canovelles, l'incident va passar cap a 8:45 del vespre de dissabte quan l'home estava practicant en una diana del local. Es va quedar sense munició i en acabat va disparar 5 trets a l'esquena a l'armer del local fins a matar-lo. Segons explicava aquest cap de setmana la periodista Rebeca Carranco del País, poca estona abans de l'atac l'autor tenia una actitud estranya. Anava molt al lavabo i n'entrava i en sortia constantment del local. Un dels socis del club de tir de Granollers, Pedro Lumbreras, assegura que les persones que tenen permís per armes de foc no solen protagonitzar incidents d'aquesta mena.
No me lo esperaba. Nunca ha pasado nada. Es... Normalmente entre la gente que disponemos de licencias de armas de fuego nunca se ve ningún caso, ni asalto, ni robo, ni nada. Somos los que estamos más controlados y no suele pasar nada. Luego, cada 3 años en las licencias de arma corta tienes que pasar a revista en la Guardia Civil.
El club ha decidit tancar portes fins demà passat. I atenció a la història que va explicar ahir el Via Lliure de RAC1. És el cas de la Mariona Benaiges. a qui l'any 2018 li van robar el DNI i les targetes bancàries mentre estava a una festa del seu poble, a Martorell, al Baix Llobregat. Des d'aquell dia viu un malson. En diverses ocasions li han suplantat la identitat. El cas més surrealista va passar el dia de Sant Esteve de l'any passat, quan dues persones van presentar-se a casa seva i li van donar les gràcies per haver-se registrat com a parella de fet d'un amic seu. És a dir, que durant 4 anys va ser parella de fet d'una persona que ella ni coneixia. Fa només unes setmanes, la jove es va topar amb un nou cas de suplantació. Així ho explicava el Via Lliure.
L'última va ser fa una setmana, març, que vaig anar al banc per solucionar un tema amb la targeta que tenia i la noia del banc em va dir que jo constava com amorosa. Llavors, aquí li vaig demanar informació, no me la va donar. Bueno, al final vaig acabar descobrint que consto com amorosa a una empresa de telefonia per uns serveis que es van contractar el 2020 a una adreça de Barcelona.
La jove va denunciar el robatori del DNI el primer dia i també va cancel·lar les targetes bancàries. És per això que no entén com 5 anys després això encara li porta problemes. 8 i 35 minuts, el PSOE trepitjaria els talons al PP en unes hipotètiques eleccions. Ho diu una enquesta que l'empresa 40DB ha fet pel diari El País. D'aquesta manera, els socialistes invertirien la tendència negativa i es col·locarien a un 27,4% d'intenció de vot, només 6 dècimes per sota del 28% del PP. És la primera enquesta que el diari publica després de la moció de censura presentada per Vox i liderada per Ramon Tamames. Segons el diari, mentre els socialistes n'han sortit reforçats, a qui hauria passat factura és justament a Vox. La formació d'extrema dreta perdria 10 escons. Avui també treu enquesta al diari El Mundo. En aquest cas, a diferència de la del País, està feta després de la presentació oficial de la plataforma Sumar. Segons l'enquesta elaborada per Sigma 2, Yolanda Díaz debilitaria el PSOE i deixaria Podem amb només 8 escons. Segons, com dèiem, a l'enquesta del País, el PSOE trepitjaria els talons al PP amb 122 escons pel PP, mentre que el PSOE es quedaria a 109. Els partits polítics, mentrestant, posen la directa quan encara falten 7 setmanes per les municipals del 28 de maig i intensifiquen els atacs mutus. Per un costat, el PSOE, després d'unes dades de l'atur positives, amb descens de la inflació i amb una Setmana Santa de platges i hotels plens, diu que Espanya està en un molt bon moment i retreu al Partit Popular que només vulgui veure l'ampolla mig buida. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, els llançava un dard i els deia que s'ho miren tot en blanc i negre quan les coses ja tenen millor color.
Un partido que se ha apuntado al catastrofismo indocumentado, en donde sin ningún tipo de evidencia, día sí, día también, lo que van anunciando son pronósticos agoreros, las gafas oscuras, ámbitos grises, que nada tienen que ver con la realidad que vamos viviendo en el día a día.
El PP prefereix apuntar cap a la unitat del govern espanyol i les tensions entre Podem i els socialistes, ara amb la introducció del factor Yolanda Díaz com a cap visible de Sumar. A més, el PP inclou en l'equació la figura de Pablo Iglesias, en parlava el seu portaveu Elías Bendodo.
Podemos está agotado, Sánchez ya ha amortizado a Podemos, Podemos le han puesto otro partido a su lado, que es el preferido de Sánchez, a ver cómo Pablo Iglesias, que es el que manda evidentemente en Podemos, afronta este órdago y tenemos que ver hasta qué punto Pablo Iglesias está dispuesto a rebajarse y tragar para aceptar a Yolanda Díaz y hasta qué punto están dispuestas a suplicar las ministras Belarra y Montero su inclusión en las candidaturas de Yolanda Díaz.
Doncs bé, la ministra de Drets Socials i líder de Podem, Yone Belarra, va reiterar ahir que la pilota és a la taulada de Díaz, que és qui ha de decidir si vol ser la candidata de la unitat.
Nosotras hemos dejado nuestra posición muy clara. Podemos ha cerrado más acuerdos de unidad que nunca a nivel territorial cara a estas elecciones autonómicas y municipales. Nosotras tenemos un compromiso férreo con la unidad y lo demostramos cada vez que tenemos oportunidad. Creo que ahora debe ser Yolanda quien decida si quiere ser la candidata de la unidad, la candidata del conjunto del espacio.
Belarra també ha demanat a Yolanda Díaz que faci campanya per les candidatures de Podem de cara al 28 de maig. I a tot això, per cert, segons publica avui El País, el popular Alberto Casero i el socialista Tito Berni, tots dos imputats, cobraran 12.500 euros i 10.000 euros respectivament. Són els subsidis i indemnitzacions que continuaran cobrant com a diputats, tot i, recordem-ho, estar imputats. I mentrestant aquí, Oriol Junqueras alerta que no és bo per l'independentisme que se'l pugui relacionar amb un cas de corrupció en referència a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs. El president d'Esquerra ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
no és bo que hi hagi qui pugui dir que dins de l'independentisme hi ha un cas de corrupció, que dins de l'independentisme es prioritza els interessos d'una persona, els interessos de les institucions del país. I com que no és bo, nosaltres no ho permetem dins d'Esquerra Republicana. I nosaltres no voldríem que passés dins de cap partit independentista.
Junqueras també ha posat pressa a Junts perquè proposi un candidat alternatiu. Alerta que, si no hi ha acord, la presidència del Parlament podria quedar a mans dels socialistes.
Si no hi hagués un acord, molt probablement acabaria havent-hi un president o una presidenta proposat pel Partit Socialista de Catalunya. Precisament per això és tan important que Junts prengui la decisió que ha de prendre. I Junts per Catalunya, que tots sabem que no té cap inconvenient en regalar presidències d'institucions tan rellevants com la Diputació de Barcelona, el Partit Socialista i a la senyora Núria Marín, també sap que Esquerra Republicana això no ho fa.
Junqueras ha deixat clar que, per part d'Esquerra, hi haurà entesa per rellevar Borràs i que només cal que dins de Junts es posin d'acord. També ha remarcat que no va ser una mala decisió que Borràs fos presidenta, malgrat que sobre ella hi planés un cas de presumpta corrupció, perquè aleshores, diu Junqueras, calia evitar anar a un escenari de repetició d'eleccions. Mentrestant, el president Pere Aragonès fa una crida a Junts i al PSC perquè no vinculin la sequera al debat electoral. En una entrevista a l'agència EFE, Aragonès lamenta que facin servir una política de desgast amb un problema que afecta els més de 7 milions de catalans.
La gestión de la sequía debe estar alejada de cualquier tentación de uso electoralista. Este es el planteamiento del gobierno de Cataluña y, por lo tanto, hago una llamada a Junts y a PSC y al resto de partidos políticos para que separen la campaña electoral de las actuaciones en relación a la sequía.
De la seva banda, la CUP carrega contra Aragonès per apel·lar a la majoria independentista, diuen, només quan li convé. Xavier Pellicer retreu al president que després acabi pactant els macroprojectes amb els socialistes. En parlava la CN.
Veiem com en l'àmbit de l'habitatge, tant Junts com el PSC com Esquerra Republicana acaben votant a favor d'una llei que criminalitza la pobresa en l'àmbit de l'ocupació.
Pellicer critica que el president vulgui reactivar la taula de diàleg amb el govern espanyol i més quan, segons el Cupaire, l'Estat continua la seva política de repressió. 8:41, de seguida continuem repassant més notícies.
Amb ceba.
Sense ceba.
Amb ceba que li dona alegria.
Sense ceba, que és molt forta.
Tot i que el món es divideixi entre truita amb ceba o sense ceba, a Opel Service triïs el que triïs, sempre triaràs molt bé. Canvia els teus pneumàtics amb un 2x1 en les millors marques. Demana cita ara i fes la millor elecció. Condicions a Opel.es.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El teu dia a dia demana-li més. Nou classe A de Mercedes-Benz. Més intel·ligent, amb el sistema MBUX 2.0. Més eficient en la versió híbrida endollable amb fins a 80 km d'autonomia elèctrica. I més esportiu. Nou classe A. Més classe per al teu dia a dia.
Vine a veure'ls als nostres concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona i MB Motors.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Un híbrid. No, un elèctric. No, un de gasolina.
Carinyo, desperta't.
Què? M'estic tornant boig per comprar-me el cotxe.
Doncs vés-te'n a la Kia, perquè hi tenen tot tipus de models perquè trobis el que se t'adapta més bé.
Si no n'hi ha un concessionari Kia, és que no existeix. Vine a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia, descobreix el que t'inspira.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERM.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un rellotge intel·ligent és pràctic. Però igual és més pràctic que et regali un any de manteniment i revisions il·limitades. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
78.049, 78049, de la sèrie 37037.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegosonce.es. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pràcticament 3:15 del matí. Demà arrenca la campanya de la declaració de la renda i Catalunya és una de les comunitats on més impostos tocarà pagar aquest any. Ho explica avui el Periódico, que detalla les grans diferències segons on es faci la declaració. El motiu és que alguns governs autonòmics han aprovat mesures per evitar que es pagui més del compte com a conseqüència de la inflació. I a Catalunya aquestes mesures només afectaran les rendes més baixes de totes. En canvi, la resta continuaran pagant fins i tot més que altres anys. El diari posa com a exemple un contribuent solter amb ingressos de 35.000 euros anuals. A Andalusia, aquesta persona s'estalviaria 94 euros i a Galícia uns 260, però a Catalunya pagarà 16 euros més que l'any passat. Per cert, que si teniu dubtes o preguntes sobre la declaració de la renda d'enguany, aquesta és la vostra ràdio i aquest és el vostre programa. Avui obrirem consulta. Consultori de la renda, que fem habitualment cada any, doncs avui el farem. Serà a partir de 11:15 del matí i, per tant, si teniu dubtes sobre la vostra declaració de la renda, podeu enviar-los en una nota de veu al WhatsApp del programa, al 669-10-10-10. Ens dieu el vostre nom, el dubte que teniu i totes les preguntes les respondrà el David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. 669-10-10-10, qualsevol consulta que tingueu sobre la declaració de la renda i el David Bartrina, que us la respondrà a partir de 11:15 del matí. I obrim plana internacional perquè a França continuen els treballs de rescat dels dos edificis que es van enfondrar la matinada de diumenge a Marsella per causes que s'investiguen. A primera hora d'aquest matí s'ha trobat el cos sense vida de dues persones i a hores d'ara hi ha 6 persones més desaparegudes. Corresponsal de RAC1 a París, Laia Forés.
Bon dia. El primer edifici situat en ple centre de Marsella es va esfondrar als voltants de la 1 de la matinada de diumenge després d'una explosió molt forta que podria estar relacionada amb el gas, tot i que els bombers encara no ho han pogut determinar amb exactitud. L'explosió va provocar també danys a dos edificis més que van haver de ser evacuats. 5 persones d'aquests dos edificis van resultar ferides. Hores després queia un segon edifici que ja havia estat evacuat. Fa poques hores s'han pogut rescatar el cos de dues persones. Són les primeres víctimes. Estem que sota la runa hi hagi almenys 6 persones més, són les que vivien al primer edifici que es va esfondrar, però les tasques de rescat van molt lentes i, de fet, no han començat fins aquesta matinada perquè l'explosió va provocar un incendi sota la runa que ha impedit als equips de rescat actuar durant les primeres 24 hores.
Ahir també a França almenys 4 persones van morir en una allau al massís del Montblanc, als Alps. Va passar a la glacera d'Armancet, a prop de la frontera amb Itàlia. Una persona més va quedar ferida i les altres 8 que hi havia a la zona van sortir-ne il·leses. Les autoritats de la zona atribueixen el succés a l'augment significatiu en molt poc temps de les temperatures. I als Estats Units, el Departament de Justícia ha obert una investigació criminal per la filtració de documents del Pentàgon que contenen material sensible i altament classificat. Des de la Casa Blanca assenyalen que s'està avaluant l'impacte que aquests documents podrien tenir per la seguretat nacional del país i pels seus aliats. Aquests fitxers revelen que Washington ha aconseguit infiltrar-se en els serveis de seguretat i intel·ligència russos i tenir dades a temps real dels atacs que planeja el Kremlin. Ara bé, segons el New York Times, els arxius filtrats també aporten proves que l'espionatge de Washington va més enllà de Rússia i que la intel·ligència nord-americana també recull informació sensible dels seus aliats. Diversos experts adverteixen que aquesta filtració podria perjudicar fortament les relacions diplomàtiques dels Estats Units. A Irlanda del Nord, la policia ha desarticulat una trama de la nova ira que volia atemptar durant la visita de Joe Biden de demà al país. El líder nord-americà viatjarà a Belfast pels 25 anys dels acords de Divendres Sant, que se celebren demà. Segons el diari The Belfast Telegraph, l'exèrcit britànic va trobar material que es podria haver fet servir per fabricar explosius a Derry. L'objectiu, expliquen, era fer un atac amb morter similar al del mes de novembre a la ciutat d'Estraban, on dos policies van quedar ferits. I a Israel i Palestina, en plena escalada de tensió, en les últimes hores, les forces armades israelianes s'han desplegat pels carrers del país, sobretot a Jerusalem. Ahir es van viure moments de tensió quan un grup d'hebreus, escortats per la policia, van passejar per l'esplanada de les mesquites, el tercer lloc sagrat en la importància, segons l'islam. A tot això, a escala militar, el conflicte continua damunt la taula Israel continua atacant posicions militars al sud de Síria. L'exèrcit israelià ho fa amb artilleria i també per aire amb el llançament de 6 coets per territori sirià. Mentrestant, els líders del grup palestí Hamas i del libanès Hezbollah s'han reunit a Beirut, al Líban, precisament per discutir l'escalada del conflicte amb Israel. Tots dos grups volen fer front comú per resistir als atacs d'aquest país. I tot i els problemes de salut que va patir la setmana passada, el papa francès va presidir ahir la benedicció Urbi et Orbi. Ho va fer, com sempre, des del balcó central de la Basílica de Sant Pere i davant d'una plaça plena de gom a gom. En total, unes 100.000 persones que van assistir per escoltar el missatge de Pasqua del Pontífex. Com sempre, el discurs va tenir una càrrega política important i ahir Francesc va intentar fer de mediador entre israelians i palestins davant l'augment de la tensió dels últims dies. Va fer una crida a les dues parts a mirar d'acostar posicions.
In questo giorno ti affidiamo.
En aquest dia et confiem, Senyor, a la ciutat de Jerusalem. Manifesto la meva profunda preocupació pels atacs d'aquests últims dies que amenacen el desitjat clima de confiança i respecte necessari per reprendre el diàleg entre israelians i palestins. Aconsegueix que la pau regni a la ciutat santa i a tota la regió.
I en tota la regió.
El papa també va fer una crida a la pau. I finalment també hem de parlar de la Xina perquè ha enviat en les últimes hores una 70 d'avions a l'espai aeri de l'illa de Taiwan i fan maniobres militars i en alguns casos han fregat el límit del territori taiwanès. És la resposta de Pequín a la trobada de dimecres passat entre la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen i el president de la Cambra de Representants dels Estats Units, Kevin McCarthy. Precisament Washington ha demanat que la Xina posi fi immediatament a les maniobres que, per contra, està previst que es facin avui també. Mentrestant, Taiwan ja ha deixat clar que defensarà les seves fronteres i que ho farà amb les aliances que siguin necessàries. De moment, però, no volen contribuir a l'escalada de tensió i per això el govern fa una crida a la calma. Falten 10 minuts per arribar a les 9 del matí. Treballadors de Tesla van compartir vídeos íntims dels seus clients captats dins els vehicles. Ho avança l'agència de comunicació Reuters, que apunta que els empleats haurien compartit les imatges entre ells en diferents xats interns. Un fet que ha enfonsat la reputació de Tesla, que en tot moment sempre s'ha vantat de garantir la seguretat dels milions de propietaris que tenen un cotxe d'aquesta companyia. Tot plegat hauria passat entre el 2019 i el 2022, quan un grup de treballadors de l'empresa liderada per Elon Musk s'hauria intercanviat aquestes imatges, en alguns casos íntimes, amb persones despullades, fins i tot. Imatges enregistrades sempre per les càmeres dels automòbils. Entre els vídeos compartits també hi ha accidents, com el de l'any 2021, en què un Tesla que circulava a gran velocitat en una zona residencial va atropellar un nen que anava en bicicleta. La companyia assegura que els continguts de què es parla no s'han publicat enlloc i que es mantenen anònims malgrat que hagin circulat per xats interns. I l'àrea metropolitana de Barcelona oferirà un servei de moto compartida, segons llegim avui al País. L'AMB està a punt de treure a concurs la llicència de 15.000 motos que podran circular per tota l'àrea metropolitana, incloent-hi Barcelona. Aquesta integració entre l'àrea metropolitana i Barcelona, en canvi, no s'està implementant en el cas de la bicicleta compartida. De tota manera, segons el diari, aviat hi haurà 3 estacions d'intercanvi a l'Hospitalet de Llobregat, a Sant Adrià de Besòs i a Santa Coloma de Gramenet, tot plegat encaminat a convertir-ho en un sol sistema. I amb els antecedents d'aquest hivern, en què hi ha hagut més de 130 incendis, els caus i esplais ja comencen a adaptar els campaments que faran a l'estiu. Molts d'ells temen que el risc es torni a accentuar i per això estan replantejant les activitats que fan. Ara mateix, les associacions fan mans i mànigues per trobar solucions i demanen a les administracions que els facin costat. Judit Vila.
És el cas dels minyons, escoltes i guies que han fet canvis en els àpats que donen als infants i també mantenen línies obertes amb els municipis on acampen. Ho explica RAC1 la seva coordinadora de relacions, Sandra Ceballos.
A nivell de cuina, per si no es pogués cuinar, tothom té preparat un menú fred. Després tenim contacte per si en el mateix poble ens deixen un lloc on poder cuinar amb paret i sostre, que llavors sí que podríem cuinar. I després doncs, tenir sempre el contacte de l'Ajuntament perquè en cas d'evacuació ens puguin cedir un espai.
El grup Escolta Xaloc de Sabadell es comença a plantejar canviar els campaments per cases de colònies. La seva cap d'agrupament, Ruth Pérez, reconeix, però, que no és una opció tan viable. N'ha parlat també a RAC1.
És una activitat que agrada molt i que és molt, com molt especial, però sí que es planteja que doncs, potser d'aquí uns anys o l'any que ve directament ja s'ha d'anar posant més d'acampada, doncs, casa de colònies o fer-ho diferent, però llavors no podran ser 14 dies, segurament.
Les diferents associacions descarten, però que de moment es cancel·lin els campaments.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí. Super Mario trenca el rècord de recaptació per una estrena d'una pel·lícula animada. En els 5 dies que fa que és a la cartellera, ha recaptat gairebé 343 milions d'euros arreu del món i ha superat amb escreix la fins ara millor estrena d'animació, que era Frozen 2. Són unes xifres que també l'han convertit en la millor estrena de tot el 2023, superant la pel·lícula de Marvel Ant-Man i la Vispa en Quantumania. El cas és que el sector del col·leccionisme reconeix que els referents pop dels 80 i els 90 estan de moda. És més, les vendes d'articles relacionats amb aquestes icones s'han disparat, no només amb Mario, també altres com Sonic, Pokémon o fins i tot els Tamagotchi. El llibreter de la botiga de còmics Antifaz de Barcelona, Ot Guillén, diu que són productes que sempre es venen amb certa regularitat, però que ara volen de les estanteries gràcies a la nostàlgia.
No s'han anat mai del tot, però sí que ha augmentat. Jo crec que per les empreses el factor nostàlgia el tenen molt controlat. I, clar, la gent que quan era petita tenia accés a quatre referents, ara mateix té el poder adquisitiu per comprar aquestes coses de col·leccionista que el transporten a aquesta infància.
Tot i aquest factor nostàlgic, aquest fenomen no només es dona en els adults. Els més petits també s'hi han enganxat, encara que no haguessin nascut quan van fer-ho aquests personatges. El director de Retro Barcelona, Carles Garcia, creu que les empreses han adoptat els seus formats i històries a les noves generacions per aconseguir-ho.
Són productes que han sabut adaptar-se molt bé als temps de cada generació. És a dir, hi ha productes audiovisuals, cinematogràfics, que tu els veus amb els ulls d'avui i dius, com pot ser que això es fes, no? I actualment no... Vull dir, estan adaptant molt bé a noves cultures, a nous públics, i estem parlant dels He-Man, podem parlar perfectament de Bola de Drac, perfectament. Mm. És un altre exemple que s'ha sabut adaptar molt bé.
Altres exemples d'aquest fenomen són la pel·lícula de Dungeons and Dragons, que es va estrenar la setmana passada, i la sèrie de pel·lícules de Sonic, que el desembre de l'any que ve es convertirà en una trilogia quan s'estreni la tercera part. Per cert, que parlant de cine, ja s'ha acabat el rodatge de la segona part del Joker, la pel·lícula protagonitzada per Joaquin Phoenix i Lady Gaga, que s'ha d'estrenar el 4 d'octubre de l'any que ve. Per celebrar el final de les gravacions, la cantant i actriu ha publicat una foto a les seves xarxes caracteritzada de la psicòpata Harley Quinn. Falten 4 minuts per arribar a les 9, anem a la publicitat i després, avui juga el Barça, avui hi ha un Barça-Girona al Camp Nou, derbi català, i també parlarem d'aquesta denúncia del jugador del Villarreal, Àlex Baena, al futbolista del Madrid, Fede Valverde, per haver-li propinat un cop de puny.
És l'hora de pujar al tren de la notícia Renfe.
T'agrada escriure? Rodalies de Catalunya posa en marxa el tercer concurs de relats curts, El primer viatge en tren. Enguany emmarcat en la festivitat de Sant Jordi i en les activitats del 175è aniversari de l'arribada del primer tren a la península, el trajecte Barcelona-Mataró. Vols participar-hi? Envia'ns el teu relat més original a través del web renfe.com i tindràs la possibilitat de guanyar un dels fantàstics premis que hem preparat. Molta sort. Més informació a rodaliesdecatalunya.cat.
Renfe, el teu tren.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Els tipus d'interès estan pujant i les hipoteques són cada dia més cares. No esperis més. Entra a Idealista Hipoteques abans d'anar al teu banc per poder tenir les millors ofertes, fins i tot les de la teva pròpia entitat. Treballem amb tots els bancs i ens encarreguem de tota la paperassa sense cap cost per tu. Idealista Hipoteques.
Falten 2 minuts per arribar a les 9 del matí. Pel que fa als esports, amb Repsol avui acaba la jornada de la Lliga Masculina de Futbol amb el duel català entre el Barça i el Girona. El Barça pot donar un pas més per ser campió. Si guanya, l'abisme amb el Madrid serà de 15 punts, a falta que se'n disputin 30. Això vol dir que si el Barça guanya tot i el Madrid també, els blaugrana podrien guanyar la Lliga d'aquí a un mes, el 14 de maig, en un cap de setmana que hi ha un altre derbi Barça-Espanyol. Xavi ha defensat el valor de guanyar un títol que creu que s'està minimitzant.
És guanyar una Lliga, eh? O sigui, guanyar la Lliga, això és l'hòstia. És l'hòstia. Nosaltres hem aconseguit 5 Champions en la història. 5 Champions en la història. I se'ns exigeix guanyar la Champions, que està molt bé. Però guanyar la Lliga et dona estabilitat. La que et diuen estàs, ara estem a 12 punts, això vol dir que estem fent les coses molt bé. Crec que es minimitza el fet de guanyar una Lliga. Una Lliga que per nosaltres serà extraordinària.
Pel partit d'aquesta nit contra el Girona, al Camp Nou, Xavi manté les baixes de Pedri, Dembélé, Christensen i Frenkie de Jong i ha sumat a la convocatòria els joves del filial Casadó, Alarcón, Stanis i Aleix Garrido. El Girona, en canvi, espera donar la campanada i allunyar-se encara més del descens, que ara té a 7 punts. L'entrenador Mitchell vol un equip més atrevit i amb més personalitat que no pas el que va perdre a la primera volta a Montilivi per 0-1.
Hem vist aquest partit i per mi, en la primera part, ens falta una mica més de personalitat en algun moment.
Mitchell recupera Aleix García, però té les baixes d'Ibrahima, Callens i Angel, Joel Roca i Reinier. El partit començarà a les 9 i es podrà seguir en directe al